Són les 8.
Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
És dilluns 24 de febrer de 2025. Els informa la Laia Martínez. Bona sintonia entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Badalona per afrontar la seguretat a la nostra ciutat. A la sortida de la reunió entre Interior, el govern local, Guàrdia Urbana i Mossos, la conselleria ha fet un balanç positiu de la seguretat al municipi. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
Hi ha una molt bona coordinació, hi ha un increment de fets coneguts, això sí que ho podem dir, que hi hagi un increment de fets coneguts a una ciutat com Badalona vol dir que hi ha bona activitat policial, que hi ha eficàcia policial, que s'està actuant, que s'estan doncs, evitant a determinats delictes i actuant sobre aquests delictes.
Aquells delictes que són els que afecten més en els ciutadans, en el seu dia a dia, doncs aquests delictes, l'evolució a la ciutat de Badalona doncs, és positiva, no? És esperançadora. Per tant, aquest és l'element, un dels elements als que jo em quedo.
La consellera també es compromet a coordinar-se per millorar en els tres aspectes de la seguretat que encara tenen marge de millora, com la multireincidència, la tinença d'armes i la prevenció d'ocupacions. De fet, ja s'ha calendaritzat la propera trobada divendres 21 de març per celebrar la Junta de Seguretat Local. Pas endavant per la construcció d'un nou dipòsit pluvial. L'Ajuntament ha aprovat en una sessió extraordinària del ple municipal el Pla d'Actuació Integral Badalona que inclou la construcció del dipòsit del Fons 13. Un cop aprovat, el govern es presentarà als fons FEDER per aconseguir subvencionar part de l'obra. Amb prop de 20 milions d'euros, més d'1.300.000 euros, aniran destinats a la redacció dels projectes constructius dels dipòsits pluvials previstos al Fons 13, l'Avinguda Marquès de Montroig i la Riera Canyador. La inversió més forta de 14 milions d'euros servirà per construir el que serà el segon dipòsit pluvial de Badalona, el primer que es fa en 13 anys. El govern local hi ha inclòs projectes més petits vinculats al canvi climàtic i a la connectivitat dels barris del Gorg i el Remei, com ara la construcció d'un pas subterrani de vianants que connectarà el carrer Tortosa amb el port. També s'ha aprovat un segon pla, aquest redactat entre els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs i l'AMB. És el Pla d'Actuació Integral Impuls Besòs, que amb un pressupost d'11.600.000 euros recull diferents estratègies per reduir les desigualtats socioeconòmiques i millora les condicions de vida dels barris d'Artigues, Sant Roc, Sant Mori de Llefià, Sant Adrià Nord i Sant Joan Baptista. Els dos plans d'actuació s'han aprovat per unanimitat. Moment per conèixer quin temps farà aquest dimarts. Ingrid Vicent, què ens pots avançar?
Dimarts augmentarà la nuvolositat, hi haurà més variabilitat, amb possibilitat d'algun xàfec entre el final de la tarda i la matinada de dimecres. La temperatura matinal pujarà, en canvi, al migdia es farà notar un ambient menys suau respecte als valors d'aquest dilluns.
Infopodcast Badalona.
Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Els esports amb Ramon Duran.
Amb la victòria contra l'Espart Gran Canària per 68 a 57, el Joventut Femení té pràcticament ja assegurada de manera virtual la permanència a la primera divisió. Ara l'objectiu de les de Jordi Vizcaíno és la classificació pel play-off. En futbol, gran victòria del Badalona 2-3 al camp del Mollerussa, que permet al conjunt escapulat estar signant una gran segona volta. Ara mateix el Badalona es troba a només 3 punts del cinquè classificat. I avui contarem amb el Pol Peiró, parlarem de futbol americà, també de pàdel per equips i també de la cursa benèfica per les malalties minoritàries. I ens endinsem en el món del bàsquet, en aquest cas femení, la penya que no competirà fins aquest pròxim cap de setmana, quan ho faci a la pista del Girona. En tot cas, el Joventut Femení, que es va treure les males sensacions del partit que va disputar el dimecres passat, contra el Cadí la Seu, i en aquesta ocasió en el Palau Olímpic contra l'Espart Gran Canària va guanyar per 68 a 57. No eren molt bones les sensacions a la mitja part, perdien les verdinegres de 4 punts, 29 a 33, però en el segon període van anar millorant ostensiblement i al final es van acabar imposant al conjunt canari una 13a victòria a la Lliga, que evidentment els hi dona molta confiança. Reconforta l'equip de Jordi Vizcaíno del bé que està fent les coses des que va començar aquesta lliga femenina de bàsquet, aquesta primera divisió, i per tant doncs ara l'objectiu seria ja, un cop assegurada de manera virtual la permanència, doncs seria lluitar pel play-off el títol. En tot cas, com dèiem, escoltem a Jordi Vizcaíno, el tècnic del Joventut Femení, doncs que parlava de la bona reacció que el seu equip havia tingut a la segona part de l'enfrontament contra l'Espark Gran Canària.
La sensació dels dos primers quarts era de no tenir energia, de no comunicar, de no estar ficades en el partit. No sé si és per jugar molts partits i hem entrenat poc i a vegades has de recordar certes coses. I és veritat que a partir de mitja part jo crec que l'energia ha sigut diferent. Ja fins i tot el primer parcial que hem fet en els primers 3-4 minuts ens ha ajudat segurament a entrar més en el partit i no a marxar, perquè no hem marxat fins a l'últim quart, però segurament per tenir sensacions diferents.
Doncs un Joventut Femení que ara té temps una mica de pensar en el futur, un cop ha aconseguit pràcticament el primer objectiu de la temporada, com dèiem, ara cal pensar en com afronten les setmanes següents, tenint en compte doncs, que li ve un autèntic turmalet, sense anar més lluny, el pròxim partit de les verdinegres serà contra l'Uni Girona a la visita que haurà de fer a Fontajau. Per tant, doncs, veurem com van els pròxims resultats, però el cert és que, diu Jordi Vizcaíno, que es poden plantejar el futur amb certa tranquil·litat.
És el que deia abans, no tens temps d'entrenar, per tant, els errors i demés els pots visualitzar una miqueta, parlar-ho, però no els pots executar. Llavors, és més un tema de mentalitat. Jo crec que hi hem sortit com si fos el cinquè quart de la seu i hem sigut capaços després de remuntar-ho, i això el grup té molt de mèrit perquè crec que hi creuen, i al final doncs, això és el que importa. I el que ve doncs, és important, però també és important per nosaltres. Sabem els equips que ens toquen, els equips de dalt, però bueno, jo crec que venim en bona dinàmica, no tenim res a perdre, per tant pensarem en gran com ho hem fet des del principi.
Doncs qui va parlar també va ser la base badalonina, Anna Cruz, que parlava doncs, d'aquesta permanència assolida i del fet de voler més perquè no es conformen.
Jo no sé si tenim matemàticament ja la permanència, però era el primer objectiu i jo crec que tothom vol una mica més, no? Sí que és veritat que ens ve ara un mes de març una mica complicat, no? Juguem contra els de dalt, però jo crec que al final l'equip ha d'acabar amb bones sensacions i ho hem de fer també una mica per nosaltres.
I passem al futbol. Gran victòria del Badalona al camp del Mollerussa. La quarta de la temporada fora de casa de l'equip escapulat, que ha empatat molt poc i que ha estat capaç d'aconseguir ja doncs, un total ara mateix de 10 victòries, 3 empats i 10 derrotes. És curiós, aquests números del Badalona. Ara mateix 33 punts. Sempre diuen que millor doncs, guanyar un partit i empatar-ne en un, o com a molt doncs, perdre en un, tenint en compte que els empats només valen un punt. Però bé, el Badalona doncs, que li està traient bastant de suc a les victòries, almenys en aquesta segona volta, en 5 de 6, i això ara mateix parla molt positivament de l'equip badaloní, que, com dèiem, va fer una primera volta molt, molt irregular i que s'està sortint en aquest segon tram de campionat. Ahir, victòria 2-3 al camp del Mollerussa. S'avançava el Badalona 0-1, feia el segon a l'inici de la segona part, David Jiménez, que signava un doplet, 6 gols, ja pitxitxi de l'equip en aquests moments, i el Mollerussa que es posava en el partit amb l'1-2, el gol de Lamine, el Badalona tornava a ampliar un altre cop les diferències de l'1-3 i arribàvem al minut 90 sense el Badalona, sense patir en accés. Al minut 90, gran oportunitat pel Mollerussa, el Badalona havia perdonat el quart, i el segon dels locals que va arribar al minut 95, amb un Badalona doncs, que al final ja no va patir perquè aquest gol doncs, pràcticament va coincidir amb el final del maig. Anem a sentir el tècnic del Badalona, anem a escoltar a Jordi López, que parlava d'aquesta victòria, sobretot destacava que el seu equip havia fet un partit molt seriós.
Guanyar costa moltíssim. Crec que hem fet un grandíssim partit. Crec que hem vingut aquí amb personalitat i hem vingut aquí amb la intenció, òbviament, de guanyar el partit des del principi. Hem fet moltes coses bé, però és veritat que al final un partit que el tenien totalment controlat doncs s'ha descontrolat una mica i hem hagut de patir una mica, però és el que hi ha. Vull dir, al final guanyar és el que et dic, costa moltíssim.
Doncs el Badalona, que va saber administrar perfectament els gols que anava marcant, molt important l'aportació d'aquests davanters. Ja ho dèiem setmanes enrere, ara mateix doncs, qui s'ha sumat a la festa, David Jiménez, que aquest mes de febrer ha fet un ple en 4 gols. 2 ahir, un la setmana anterior, també a casa havia marcat en un dels primers partits d'aquest mes de febrer, i per tant, com dèiem, ara mateix, amb 6 gols, és el Pichichi qui ostenta més dianes aquesta temporada de l'equip escapulat David Jiménez. Ahir, per exemple, no entrava Toni La Rosa, l'11 titular. A la mitja part, l'equip va haver de fer un canvi, el cos tècnic, en aquest cas, Bermo, que estava signant una gran primera part, es va lesionar l'adductor i va haver de sortir Cristian Márquez, el capità, en el seu lloc. Per tant, doncs aquí tothom, sense ser fonamental o sense ser fix, sí que tots els jugadors que participin, diu Jordi López, s'han de sentir importants.
És la força i la grandesa d'un equip, en la plantilla, en que tothom estigui connectat, que tothom estigui... que se senti important d'alguna manera, assumint el rol que pugui tenir. Hi ha partits que poden participar més, partits que poden participar menys, amb criteri, en funció del que vulguem o el que esperem del partit i dels perfils que necessitem en cada moment. La competència és molt gran en aquest equip, costa molt jugar, ningú pot baixar els braços perquè passen ràpid pel costat. Per tant, content d'haver generat, no, d'alguna manera, doncs, aquesta competència.
Se li demanava en aquest Badalona que també fos un equip regular fora de casa. De fet, ho estava sent en aquesta segona volta a l'estadi municipal, on havia obtingut 3 victòries en 3 partits disputats. I ara, doncs, li mancava una mica el fet de poder ser també regular fora de casa i començar a sumar punts, tenint en compte que d'aquí al final els números que segurament s'hauran de fer és que estaràs obligat, si vols estar entre els 5 primers, a rascar algun puntet fora de casa. Com dèiem, David Jiménez, que deia o parlava d'aquesta importància de marcar o d'aconseguir també puntuar fora de casa, lluny de Badalona.
Sí, la dinàmica és cert que és bona, portem una bona línia de treball i estem aconseguint portar aquesta regularitat fora de casa, que és el més difícil, no? En aquesta categoria, crec que si aconsegueixes, bueno, pues puntuar fora de casa, tot el que sigui puntuar és bo. Llavors, a seguir amb aquesta dinàmica.
Doncs el Badalona, que rebrà ni més ni menys diumenge a partir de les 12 a l'estadi municipal, un rival directe, el que ocupa ara mateix, ostenta la 5a posició, és el Peralada, però això, com dic, serà diumenge. Demà l'equip descansarà, dimecres començaran a preparar aquest enfrontament. I ens n'anem a parlar de més esport, però ho fem d'esports en plana poliesportiva, com per exemple la Lliga de Futbol Americà, amb un Drax pioners, que en principi doncs, no va representar cap mena de problema pels Badalona Drax, que van aconseguir la quarta victòria a la Lliga. Pol Peiró, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, Ramon, bona tarda.
Els Dracs ho van tenir fàcil o ho van suar?
Podríem dir que va ser un monòleg absolut dels Dracs. Només va haver un color sobre la travessera de Montigalà, que va ser el negre, i van esmicolar els pioners de l'Hospitalet. Tot i així, t'he de dir també que l'Hospitalet va mantenir bé els primers minuts del partit i no li va perdre la cara, fins que els badalonins van pitjar l'accelerador, no?, mitjançant 2 touchdowns d'un nom propi com és David Martínez, que per mi va ser l'MVP, juntament també amb Paul Singleton, que va ser un dels màxims assistents del partit. I la segona meitat, pues, més del mateix. Monòleg absolut del conjunt d'Òscar Calatayud, que va sentenciar el partit amb 3 assajos més del, com dèiem, l'estel·lar David Martínez. I bé, els Badalona Dracs ara rebran la setmana que ve els Mallorca Voltors amb ganes de revenja, perquè en el partit d'anada van perdre Palma de Mallorca.
I en joc estarà el primer lloc del grup. Per tant, doncs, molt probablement estigui el primer lloc del grup, almenys ja en aquesta jornada segur, i d'aquí a final de la fase regular, doncs segurament guanyar aquest partit pot ser fonamental pels Dracs per ocupar la primera posició. En tot cas, anem a parlar de pàdel, eh? El pàdel que ja fa molt de temps, que es ve dient, està de moda, està de moda, està de moda, però vaja, aquesta moda no passa mai, és més, cada cop té més adeptes. I el Tennis Club Badalona, que va acollir aquest passat cap de setmana, Pol, el campionat de pàdel per equips de la tercera categoria de Catalunya.
I podem dir que la moda està més viva que baix, sí, ho podem confirmar. I és que el Tennis Club Badalona va ser l'anfitrió d'aquest campionat per equips de la tercera categoria del pàdel, una jornada que va ser tota una festa del pàdel català, amb música, bon ambient, inclús el club va estrenar un nou restaurant, és a dir, van poder deleitar-se amb els nous plats que es trobaran en aquest restaurant, i si anem a la part esportiva...
Vols poder tastar o no?
Jo vaig poder tastar alguna cosa, sí, Ramon, no t'enganyaré, perquè em va enganxar just a les 2 del migdia i puc dir de primera
mà... Així tenim una referència, sí.
Que està bé, sí, ho recomano. I bé, si anem al terreny esportiu, molt bones notícies pel Club Tenis Badalona, perquè en categoria masculina van guanyar per un resultat molt ajustat al Tenis Club Tarragona, per 3-2, i si parlem de l'equip femení, va ser un autèntic recital, 5-0 contra el Real Club de Polo, i el més important de tot, Ramon, és que això permet que l'equip femení pugi a la primera categoria del pàdel català.
Molt bé, doncs aquests resultats positius en aquest torneig de pàdel que es va organitzar en el Club Tenis Badalona. I escolta, acabem, Pol, amb aquesta cursa per les malalties minoritàries que va organitzar, doncs, en aquest cas, doncs, una entitat humil, no? Una entitat que, en aquest cas, com dèiem, doncs, va poder inscriure pràcticament 2.000 participants. I això és un èxit perquè hem de recordar que la recaptació doncs, anirà destinada a l'Institut de Recerca de l'Hospital de Germans Trias i Pujol, al grup de recerca de malalties neuromusculars i neuropediàtriques.
I és el que tu deies, és tota una fita, perquè congregar a 2.000 persones en una cursa i a més, amb aquest fons tan bo que és com ajudar a una bona causa, sempre és una bona notícia. Van haver-hi molts inscrits, va haver-hi també molt bon ambient, igual que el pàdel, i ens alegrem molt de que aquestes causes sempre vagin bé.
Doncs, Pol, gràcies.
A tu, Ramon, moltes gràcies.
Ens tornarem a sentir aviat, eh?
Ens tornarem a sentir, un plaer.
Deixem la informació esportiva. Avui la tertúlia a les 9, aquí a Ràdio Ciutat. La tertúlia del Badalona i també el programa L'Esport a Televisió de Badalona a partir de les 8 amb tot el contingut esportiu del cap de setmana. Adéu.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
I anem amb la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya en Pere Alemany. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
També l'Elisabet Jiménez.
Muy buenos días.
Molt bon dia. En José Teller.
Bon dia.
I en Mateu Chalmeta.
Hola, molt bon dia.
I comencem, si us sembla, fent una mirada també fora de casa, i és que aquest cap de setmana doncs, hi ha hagut eleccions a Alemanya. La Unió Cristiano-Demòcrata, en coalició amb la Unió Social Cristiana de Baviera, ha guanyat les eleccions federals amb més d'un 28,5% dels vots, en uns comicis doncs, marcats per aquest auge de l'extrema dreta. Alternativa per Alemanya se situa en segona força, amb gairebé un 21% dels vots. Són els millors resultats d'aquesta formació en els 12 anys de vida que té el partit. Els socialdemòcrates, fins ara governant, baixen fins a la tercera posició i en quarta posició els segueixen els verds, amb només un 11% dels vots. De seguida us demano per quina és la lectura que vosaltres doncs, feu també d'aquests comicis, d'aquesta tendència, però abans us comparteixo també quina és la piulada que ha fet l'alcalde al respecte, que també ha valorat doncs, aquest auge dels partits de dreta. A Alemanya diu, en mi opinión, el problema no es la inmigración, el problema está en la falta de una respuesta contundente de los países de Europa y España, muy en particular ante la inmigración conflictiva y delincuencial, ahí es donde aparece el hartazgo de la gente y muy especialmente de la clase trabajadora. I inclou doncs, mapa de quins colors haurien quedat tenyits els lands alemanys a resultes també d'aquests comicis. Valoracions. Mateu.
Bé, doncs són uns resultats, per mi, entre preocupants i molt preocupants, que malauradament confirmen les previsions que ja venien anunciant des de fa temps. Un partit socialdemòcrata en clara davallada, en el cas d'Alemanya, Els resultats dels demòcrates cristians tampoc són per tirar coets, diguem, perquè de fet són els que han guanyat, però també han baixat. D'alguna manera els dos grans partits, per entendre'ns, del centre-dreta i del centre-esquerra alemany, i aquest augment doble en els vots de l'extrema dreta, l'alternativa per a Alemanya, que ja es veia, es venia, però que efectivament s'ha consolidat, i que això passi en un país com Alemanya, amb el passat històric que té, doncs a mi em sembla molt preocupant. I ve també a corroborar una tendència universal, eh? Per tant, ens ho hem de fer mirar una mica entre tots.
Ara es parla de cordons sanitaris, no? Si aquest és un mètode efectiu o no per aturar l'extrema dreta, de la mateixa setmana que... manera, perdó, que la setmana passada en parlàvem també en relació, per exemple, al municipi de Ripoll. José.
No, doncs, mentre siguin realment cordons sanitaris on tothom es comprometi, doncs, òbviament que són efectius, no? En el cas d'Alemanya, que són uns resultats que a l'estat espanyol doncs, es fan tremolar, no? Perquè veiem les orelles al llop, doncs hem de pensar que això, que n'hi ha diferència, no?, amb l'estat espanyol, no?, on el PP no descarta, no?, governar amb Vox, no?, si es recalquessin aquests resultats a l'estat espanyol, ara estaríem parlant d'un govern del Partit Popular amb l'extrema dreta de racista i feixista de Vox, que també, igual que l'extrema dreta alemanya, doncs té un passat linkat amb el feixisme i amb la dictadura. Però la principal diferència és que el centre-dreta alemany no està clar que no pactarà amb aquesta extrema dreta feixista, i en canvi aquí a l'estat espanyol no tenim aquesta sort.
Bueno, la diferencia, yo creo que, siguiendo el hilo un poco tuyo, que estabas comentando, la diferencia de España y Alemania precisamente no es el partido equivalente en Alemania, que es el CDU, que sería el Partido Popular en España, sino la diferencia estriba en el Partido Socialista, porque el Partido Popular de Alemania gana las elecciones y va a gobernar, pero va a gobernar pues pactando probablemente con el Partido Socialista. El Partido Socialista se va a allanar lo más seguro y va a poder haber un gobierno para todos los alemanes. En España no, en España gana el Partido Popular las elecciones, el Partido Socialista lo niega absolutamente y empieza a pactar con cualquiera que le dé votos, da igual que sea de derechas, de izquierdas, separatista, Bildu, terrorista, lo que le dé la gana es igual, pacta igualmente y monta un gobierno en contra de lo que han decidido los españoles, que es dar por ganador al Partido Popular. Esa es la diferencia que estriba entre un país y otro, y es el caliz que tiene la izquierda en un país y en otro, el socialismo de Sánchez y los socialistas cuando están pues por su país y por defenderlo. Yo creo que es una buena noticia que el partido de Merkel, un partido de derecha, centro-derecha, responsable y que hace bien las cosas, las ha hecho siempre bien, haya vuelto a dar confianza a los alemanes. La izquierda se ha pegado un trompazo enorme y lo ha reconocido sencillamente, como tenía que haber pasado aquí en España, allí lo reconocen y no hay problema. Y luego el problema que hay con el partido de ultraderecha en Alemania es que yo el tuit del alcalde me parece fantástico, pero hay otro tuit que él hizo que me pareció, vamos, bárbaro, y que es la clave, que no nos atrevemos a... No sabemos, no, hay quien no se atreve a verlo. Y es la realidad de los problemas. Cuando hay problemas gordos, graves en la sociedad y que realmente están afectando, y se mira para otro lado y no se quiere arreglar y no se ponen soluciones y no se quiere ni abordar, porque no sé por qué a la izquierda le da miedo entrar en solucionar los problemas que causa la inmigración, que no la inmigración, porque también se habla mucho de la inmigración, no es la inmigración legal, la que viene a trabajar y tal, no hay ningún problema. De hecho, muchas personas que no son españolas o no son alemanas y que están legalmente y trabajan legalmente, votan a esos partidos. Este resultado que viene a Alemania no ha sido solo de gente capitalista, la han votado muchísimos trabajadores, la han votado muchísimos inmigrantes, igual que en Estados Unidos. El problema lo causa la inmigración ilegal, la inmigración que realmente causa problemas, y eso es lo que hay que erradicar. Y no hay que tener ningún complejo en hacerlo mientras no se tenga... conciencia de que realmente eso es un problema y se ha de abordar, y da igual que seas de izquierda o de derechas, el problema estará ahí, se agravará, porque lo que no mejora empeora, y la gente cada vez acabará votando a partidos más radicales porque no encontrará soluciones en los partidos normales, y eso es una realidad.
Ho dius en relació a les imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana d'un intent d'ocupació al barri de Sant Crist.
És que aquí la ocupació no existe. Oh, no existe. Claro que existe, evidentemente. Y la izquierda no hace más que decir que no existe un problema que es real. O sea, las imágenes de ayer no están preparadas. Es una realidad de Badalona y de muchísimos sitios de España, sobre todo en Cataluña, que además está creciendo. O sea, que algo que no existe, que crezca, también tiene su qué. Espera.
Bueno, jo, allunyant-me una mica dels resultats finals, que jo crec que s'han valorat, i estic molt d'acord amb el que s'ha comentat aquí per part del Mateu i del José. Jo el que crec és que estem, a nivell global, amb un sistema que no soluciona els problemes reals que en aquest moment té la societat, no? Essencialment per un model econòmic. Jo crec que el model econòmic que tenim no ha sigut capaç de convertir un creixement que hem tingut durant tots aquests anys amb una millora de la desigualtat, al revés. El que s'ha fet ha sigut crear una desigualtat molt més alta que no pas que teníem fins ara, i arrel d'això, evidentment, els partits que en aquest moment estan a l'oposició ho tenen molt fàcil. Normalment, a més, si són partits relacionats amb la dreta i amb l'ultradreta, identifiquen un culpable, i aquest culpable surt a totes les xerrades que hi hagin en aquest moment de la dreta i de l'extrema dreta, no? I un cop tenen identificat el culpable, tampoc ho solucionen, perquè el problema de l'ocupació aquí a Badalona mateix, doncs, també semblava que s'havia de resoldre ràpidament amb un govern de dretes, i no s'ha resolt. Em sembla que també parlarem del tema de la seguretat, i tampoc s'ha resolt, tot i que s'havia promès que d'alguna manera resoldria. Les solucions en aquests problemes no les té ni la dreta ni l'esquerra. Les té un sistema econòmic que en aquest moment agreuja les desigualtats i fa que al final hi hagin d'haver solucions que la gent se les busca pel seu compte. I per mi és aquest el problema, que està en l'arrel d'aquests resultats, en l'arrel dels resultats dels Estats Units, en l'arrel del que podrien ser els resultats, en tot cas, en els altres països de l'Europa de l'Est, que també van per una via molt més cap a la dreta. Per mi és aquest. El problema és un model econòmic que no reparteix la riquesa que ha generat entre, o d'una manera igualitària, per part de tots els sectors de la societat, no? Per mi aquest és el problema greu.
Compartiu aquest diagnòstic?
No, el que em sorprès és que estàvem parlant d'Alemanya i ja han començat a parlar d'ocupes i d'immigrants. O sigui, és que no hi ha cap tema, no hi ha cap tema que acabi aquí, sisplau. És que és absurd aquesta obsessió malaltissa, obsessió... No, és que la relació la feu vosaltres. Quina relació té? O sigui, estaves parlant de migrants i has tornat a sortir el tema ocupa, sisplau. És que hi ha gent d'aquí que no està ocupant, també. No hi ha màfies ocupacionals també que tenen DNI espanyol? O és que això també té culpa a l'emigració? Mira, sí, Europa té un problema, sí, i necessita migrants, perquè tenim un problema de natalitat, de mà d'obra, i necessitem migrants. I no s'estan fent cap mena de regulació. Però, o sigui, és molt difícil que un immigrant arribi aquí i acabi tenint papers, sisplau. I això és una política deliberada, perquè es necessita mà d'obra barata, i la mà d'obra barata no té papers. No té papers, i els interessa que no tingui papers perquè sigui mà d'obra esclava. O ves a Andalusia, ves als camps andalusos on ja anem treballant, que està no només patint precarietat laboral, sinó violacions literals. Parlo de les dones jornaleres d'Andalusia. El Partit Popular està defensant a tots els jornalers que estan violant a dones que treballen. I vosaltres esteu parlant aquí del problema de la migració. El problema de la migració és que tenim tota una màfia empresarial que està contractant mà d'obra esclava. I vol que sigui així. O parla amb gent migrant, algunes amb DNI espanyol, que directament demanen a gent local que no estem racialitzades perquè els ajudem a trobar un pis de lloguer. Perquè quan els diuen Mohamed o si viuen l'accent directament no els donen ni atenció per veure un pis, una visita per veure un pis. I això està passant avui amb gent que es diu Mohamed però que té DNI espanyol i que potser té una nòmina igual que la que tenim tots en aquesta taula.
Jo no sé si te das cuenta, pero me has dado la razón en todo lo que he dicho. Te lo agradezco.
Pues, ho he explicat molt malament.
Pues escúchalo después. O sea, lo que estás diciendo tú es que realmente el problema de la emigración no existe, que no genera problemas, no genera problemas.
Las màfies empresarials que contracten migrants de manera il·legal, perquè si els migrants venen aquí, tenen feina. La immensa majoria de migrants il·legals tenen feina. Qui els contracta? Qui els hi dona feina? ¿O están todos delinquents?
Pues hombre, ¿tots? Pues no sé, vete tú a mirar los datos. Vete tú a mirar los datos de Interior de la Generalitat, de las personas que están llenando las cárceles de Cataluña,
pobres,
por ejemplo.
Tots pobres.
Pero qué pobres ni que no
migrants
pobres.
Ni migrants, pero,
a ver,
pobres.
¿Qué tiene que ver? Fíjate tú, me estás hablando de la riqueza de una persona, pero estamos hablando de un problema de la inmigración. No hay mafias de inmigración aquí que tienen mucha pasta porque trafica con droga y tal.
Y son delincuentes. Son empresarios, han venido español.
Yo ya sé que os gusta mucho la inmigración ilegal y que venga todo el mundo, sea lo que sea, y que se pueda ocupar, porque claro, toda esta gente que viene, ¿dónde va a venir? ¿Dónde va a venir toda esta gente que viene sin papeles?
Porque eso la posa de manera vulnerable. Davant de empresarios,
majoria és votants igual. Del Partit Popular, que són lladres i corruptes i contracten esclaus.
¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosita más te parece ya ponernos en la diana siempre? O sea, tú dices que yo he hablado de la ocupación que sepa la ha sacado Núria con el tema de esta chica de ayer, no lo he sacado. Bueno, y eso para empezar.
Has fet referència a un vídeo que jo he explicat.
No, el vídeo lo has...
Ah, una piulada de García Biel.
Sí, pero
Biel,
que no tiene nada que ver con eso. O sea, el tema... Lo has sacado tú, perdón, Núria, pero estoy así, luego lo veis. Y ya te vas directo, porque la obsesión es vuestra con el Partido Popular, no pero mía con la ocupación, y no vuestra con la ocupación. Vuestra obsesión...
Parlàvem de la banya, no?
¿Sabes cuál es vuestra obsesión? Sí. Que les he sacado tan sumamente mal que vais a perder todos los privilegios que tenéis, todos los sueldos...
Espera, i jo haurem de fer una tertúlia a part, perquè si no, no ens deixarem parlar. No passa res, però que estàveu... Us estàveu enganxant vosaltres dos i no doneu peu a que puguem intervenir.
Per al·lusions més que directes.
Vale, perfecte, tranquil·la. Tranquil·la que et venen més al·lusions, no et posis nerviosa. Jo em volia referir justament a una de les primeres paraules que ha dit l'Eli en la seva intervenció, quan ha fet un elogi entusiasta, m'ha semblat veure o intuir, de la CDU alemanya, i comparant-lo amb el Partit Popular, fins i tot ha dit el Partit Popular d'Alemanya, que no, lògicament, tu saps perfectament que no es diu així, la CDU és un partit demòcrata cristià, m'agradaria que el PP es definís algun dia ideològicament, clarament, perquè no ha sigut mai demòcrata cristià, o almenys mai ha sigut només demòcrata cristià.